Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
L'índex de referència del preu del lloguer entrarà en vigor d'aquí uns dies, previsiblement el dissabte 16 de març. El govern espanyol ha endarrerit la seva publicació al BOE, que estava prevista per aquesta dimarts. Segons ha confirmat a Cugat Mèdia el Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana, la publicació es farà a partir de divendres i la nova referència entraria en funcionament l'endemà per a les zones declarades tensades, com és el cas de Sant Cugat. Com ha aclarit el mateix Ministeri també, el termini de consulta pública acaba aquest dimarts a mitjanit i encara es deixaran 24 hores més per respondre les consultes que puguin arribar als registres de qualsevol administració. Així, la intenció del govern és que el secretari d'Estat signi aquest dimecres, avui mateix, la resolució per a la seva publicació al BOE a partir del 15 de març, que és divendres. És a dir, previsiblement, el nou índex, així com la declaració de zones tensades, entrarien en vigor, com dèiem, dissabte 16 de març. Una vegada entri en vigor, el nou índex s'aplicarà a 140 municipis de Catalunya, entre els quals es troba Sant Cugat, declarada zona tensada per la Generalitat. Per a la resta, servirà només de guia. La nova referència té en compte les rendes, els preus del lloguer per districtes censals i les característiques del pis, entre altres, però no és d'obligat compliment per a tots els contractes. S'aplicaran aquells contractes nous d'habitatges de zones tensades, de grans tenidors, a partir de 5 immobles en propietat, i en aquells que s'incorporin al mercat de lloguer després de 5 anys. Per als petits propietaris, els contractes nous no podran superar el preu del darrer, tot i que es podrà aplicar l'IPC marcat en un màxim del 3% per aquest any. La regulació, però, no afecta els pisos d'obra nova i tampoc a les renovacions de contractes, a les quals també es pot aplicar aquest increment màxim del 3%. Segons les darreres dades de l'Incasòl, corresponents al tercer trimestre del 2023, el preu mitjà de lloguer a Sant Cugat és de 1.499 euros. La mitjana dels tres primers trimestres del 2023 se situa als 1.361 euros. I si volen saber quin preu del lloguer hauria de tenir el seu immoble, segons el nou sistema de referència estatal, el Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana ha habilitat diverses eines per consultar els preus de referència del lloguer a cada zona. A l'espera de l'entrada en vigor del nou índex per a les zones tensades com Sant Cugat, qualsevol pot consultar amb una adreça quin és el rang de preus per un immoble. Només cal accedir a la web del Ministeri i omplir la informació del formulari habilitat. Poden accedir-hi a través de Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Repassem més informacions. L'Associació de Veïns de Volpelleres demana que es descarti la zona de la Guinardera del llistat de les quatre ubicacions possibles que l'Ajuntament contempla per construir l'escola La Mirada actualment. L'entitat veïnal considera que, tal com diu l'informe d'anàlisis d'alternatives per l'escola La Mirada, elaborat pel Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament, aquest terreny municipal situat entre l'Avinguda Europa i l'Avinguda Can Campanyà està mal comunicat amb el barri i està afectat per un alt nivell de contaminació ambiental i acústica per la seva proximitat amb l'autopista C-16. En el comunicat de l'Associació de Veïns, a més de descartar la Guinardera, recorden que la direcció i l'AFA de La Mirada tampoc volen que es construeixi a l'avinguda de la Clota, que és el mateix lloc on estan ara els mòduls provisionals. Tot i això, des del govern municipal fa unes setmanes que, per ells, la ubicació actual, el bosc de Volpelleres, passava a ser l'última de les opcions on construir l'escola. Posteriorment, l'Ajuntament va afegir una quarta ubicació, que són els terrenys originals al costat de l'Institut Leonardo da Vinci, que havien quedat descartats per l'informe de Protecció Civil. L'Ajuntament es va reunir amb Protecció Civil i va demanar un segon informe que encara no ha arribat. Avui fa 4 anys que va arribar la Covid-19 al nostre país de manera oficial i avui els expliquem diferents qüestions destacades i relacionades amb aquesta qüestió. La primera és que les investigacions sobre la compra de mascaretes durant els moments més durs de la pandèmia tornen a posar, de fet, el focus en l'empresa amb seu a Sant Cugat, que té per nom FSC Select Products. Aquest cop és per la investigació a l'empresari Alberto González Amador, que és parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i que la Fiscalia Provincial de Madrid ha denunciat per un frau fiscal. La Fiscalia exposa que suposadament va defraudar l'impost de societats de 350.951 euros durant el 2020 i el 2021 mitjançant factures falses i societats pantalla, segons avança el diari Punès. La denúncia, que també inclou falsedat documental, és fruit de 2 anys d'investigació sobre les activitats de les societats de González Amador pel seu enriquiment durant la pandèmia i que està vinculada, com dèiem, a l'empresa de Sant Cugat. El monument d'homenatge als afectats i les víctimes de la pandèmia s'inaugurarà com a màxim el juny de 2025, segons ha avançat a Cugat Media la regidora de Cultura, Núria Escamilla. El dèficit que afronta l'Ajuntament impossibilita que l'escultura de Gerard Vilardebó es pugui realitzar aquest any. Escamilla ha puntualitzat que el projecte i idea del govern anterior va encallar-se per temes de funcionament interns, problemes contractuals i el nom també de l'escultura. Segons la regidora juntaire, el govern tripartit, Esquerra, el PSC i la CUP, no veia correcte que el nom de l'obra fos Junts, en al·lusió al principal grup de l'oposició, en aquella època i ara soci majoritari del govern. Escoltem Escamilla.
Vam treballar perquè es mantingués el nom, que l'anterior consistori doncs, no ho veia correcte, i vam acordar amb ell doncs, que si ell havia sigut doncs, qui havia fet tota l'escultura, el nom havia d'anar acompanyat al que ell digués, no? I l'escultura, l'artista, la va batejar amb el nom de Junts. Dona peu a que l'altre consistori no ho veiés bé.
Això ho ha explicat Escamilla Cugat Media quan es compleix aquest dimecres, com dèiem, 4 anys a l'inici de la pandèmia, després d'una reunió amb l'artista i copsant el malestar de Vilardebó, pel retard del projecte, l'Ajuntament s'ha compromès a actualitzar el decret de realització del projecte per fer-lo realitat l'any coincidint amb el 5è aniversari. Càritas de Sant Cugat no ha tornat a tenir les xifres prepandèmiques, de fet, de famílies ateses. Al febrer de 2020, abans que arribés la Covid-19, ara fa 4 anys, Càritas proporcionava ajuda a 268 famílies. Actualment no ha baixat del llindar de les 400 ajudes, ja que segons les darreres xifres de la plataforma, l'abril del 2023 i amb la pandèmia acabada es van atendre 420 famílies, que equivalen a 968 persones. Després de 4 anys de la pandèmia pel coronavirus i dels 3 mesos de confinament, Càritas Sant Cugat ha reduït l'atenció a les famílies respecte al punt àlgid de l'epidèmia durant la primavera i estiu de 2020. El mes anterior de l'inici de la primera onada, el febrer de 2020, va atendre, com dèiem, 268 famílies i sols un mes després la xifra va augmentar a 367. El pic màxim d'assistències va ser el juny de fa 4 anys, quan es van assolir, atenció, l'ajuda a 589 famílies, que eren 1.372 persones ateses amb el rebost de Càritas. I Comissions Obreres i UGT ha convocat aturades al Servei de Rodalies Atenció de Catalunya aquest divendres, 15 de març. Més de 400 inventors i empleats de les estacions, així, interventors, volíem dir, i empleats de les estacions, així com els del centre de gestió, estan convocats a una vaga de 23 hores. L'aturada es dividirà en 3 torns, entre la mitjanit i les 6 del matí, amb aturades als centres de gestió, entre les 6 del matí i les 2 del migdia, el torn de matí del servei ferroviari, i entre les 2 del migdia i les 11 de la nit, durant el torn de tarda. Ara per ara, però, encara no s'ha especificat quin serà el percentatge de serveis mínims. A Sant Cugat es veurà afectat el servei de l'estació de Sant Cugat Collfabà, on para la línia R8. Moment de l'apunt polític. La CUP posa el focus en el sector de cures a Sant Cugat. Han presentat una moció en el ple municipal de març, presentaran que se celebra dilluns vinent, en relació amb la precarietat laboral de les persones que es dediquen al servei de cures de persones grans o amb dependència funcional de Sant Cugat, que en gran part són dones immigrants. Proposen posar en marxa un pla municipal integral per conèixer les condicions dels professionals d'aquest sector i millorar-les. També proposen reprendre la municipalització del servei d'atenció domiciliari, el SIAT, que va quedar a trobar moltes dificultats el mandat passat. Ariadna Sierra, que és portaveu, que és regidora del partit, assegura que també volen engegar una prova pilot per les cuidadores no professionals.
Seria posar en marxa una prova, un pilot, en aquest cas, d'algun servei de respir, i d'usos del temps per a les persones cuidadores no professionals, que els hi cal també i que aquí posem la importància, no? El dret a tenir un espai de cures també propi, també d'aquelles que curen, no? I d'aquelles que cuiden.
La formació política avançava que la seva idea és materialitzar les propostes d'accions que s'han presentat durant els actes del 8M i que no es quedin totes en paraules buides. Moment ara dels esports. I Cugat Mèdia ofereix el reportatge Mig segle d'en vol Sant Cugat, memòries d'un club històric després de la preestrena aquest dimarts a la Unió. El poden veure, per cert, a www.cugat.cat, una preestrena, la d'aquest dijous, que quan l'amistat amb l'esport es fa comunitat, aquest és un dels missatges, de fet, que ha deixat entre els assistents la preestrena de l'última producció de Cugat Mèdia, que és Mig segle de l'en vol Sant Cugat, memòries d'un club històric. D'altra banda, recordin que poden anar a www.cugat.cat i veure'l. D'altra banda, com dèiem, l'equip masculí del Júnior afronta els quarts de final de la Copa del Rei d'hoquei herba aquest divendres a Benalmàdena, ara sí, els Sant Cugatencs, tercers a la Lliga Regular, s'enfronten amb el Polo, conjunt que lidera la competició en un maig que donarà inici a un quart de dues del migdia. Camp Andalús, escoltem el tècnic Uri Torres.
Tenim possibilitats d'accedir a semis, et diria que és un 55-45, perquè evidentment ells són els líders de la Lliga i això és, diu molt a favor d'ells, però bueno, tenint el precedent de fa una setmana amb un 2-2 i amb un partit molt igualat, amb una primera part a favor d'ells i una segona a favor nostra, penso que pot passar qualsevol cosa. No crec que ningú pogués dir amb seguretat qui guanyarà. Anirem a per totes i intentar assolir-li el pas a les semifinals.
I l'equip femení del Júnior afronta, d'altra banda, la Copa de la Reina d'hoquei herba des de divendres i fins diumenge a Benalmàdena, també amb l'objectiu d'aixecar el títol. A Sant Cugatenc que disputen els quarts de final aquest divendres a les 11 davant el Sanse. El tècnic Guille Carnicer destaca que l'equip arriba en un moment i estan alertats del perill del Sanse.
Penso que la Copa arriba en un bon moment, que segur que l'equip doncs mostrarà una millor versió. I bé, crec que l'avantatge també de jugar contra la Complutense, amb la qual ja vam jugar la setmana passada a Madrid, és que sabem i tenim aquest punt d'alerta perquè ja hem vist les seves armes, sabem del que són capaces i sabem doncs, que serà un partit molt complicat.
I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimecres 13 de març de 2024. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció. Que passi una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
Hola, què tal? Us parla Sergio Morales. Fa 4 anys ens endinsàvem en terreny desconegut. Estàvem a dies que tot es tanqués i que comencés el confinament. També ho vam viure aquí a Cugat Mèdia. Ana González, què tal?
Molt bé.
El primer que recordo és moltíssimes notícies que tenien al davant el nom de la fitxa interna nostra, posava coronavirus. Tu com recordes aquells primers dies?
Amb una mica d'incertesa, perquè no sabíem ben bé què és el que vindria ni què passaria, i les informacions eren molt variades. Però la veritat és que de seguida vam reconvertir aquest coronavirus, que marcava totes les notícies que fèiem, en una oportunitat d'estar molt propers a la ciutadania, de sentir-nos útils, de provar coses noves a l'hora de comunicar.
I l'oportunitat, a més, la vam aprofitar en el sentit de portar la redacció física que havíem tingut, sempre la vam portar a casa. Això va ser un gran canvi, també, que vam fer un esforç enorme als serveis tècnics de la casa, amb el Joan Miquel Fernández al capdavant, i de cop i volta jo a casa tenia muntat l'ordinador, tenia la redacció, tenia el micròfon, i podíem fer-ho tot, fins i tot els vídeos, des de casa.
Recordo que era poder treballar com a periodistes i fer de periodistes i acostar la informació, però alhora també salvaguardar d'alguna manera la salut i la integritat del personal de la casa. I, per exemple, recordo d'aquells dies no poder coincidir amb tu.
Exacte.
Perquè sempre havia d'haver un editor de referència i no podíem, per un tema de seguretat, coincidir i barrejar tots, no? I jo recordo venir a la redacció i que estigués buida.
Jo sí que recordo el primer dia que vaig veure alguna persona que coneixia, més enllà de la meva parella, que va ser el Xavi Cacho, que ens van veure un dia que a la redacció, que ell venia a buscar una càmera, i sí que recordo d'estar cadascú a una punta de la redacció saludant-nos de lluny com ximplets.
No hi havia ningú a la redacció, però és que no hi havia ningú als carrers.
Exacte.
Me'n recordo fins i tot arribar alguna vegada a la ràdio, aquí a Cugat Mèdia, i sentir algun veí que m'increpava per anar pel carrer i ser poc cívica, i havies de contestar, és que soc serveis mínims, no? Soc serveis essencials.
Com recordes tu això de sentir-te com una pota important de tot el que estava passant en aquell moment, per explicar a la ciutadania, des d'un punt de vista molt pròxim, des d'un punt de vista local, tot el que passava a Sant Cugat.
Doncs queda molt gros dir-ho, però ho recordo amb molt d'orgull, perquè al final nosaltres en aquell moment, tot i que tot era una mica desconegut, sí teníem aquest pes d'estar fent arxiu d'història de la ciutat, no? Sabíem que quan sortíem a gravar els carrers buits era una imatge que esperem, no tornem a repetir, i que era història de la ciutat, i que no hi havia diferència entre el que estava informant i estava dient un mitjà de comunicació de Kentucky, no? I el que nosaltres, o per nosaltres, era important en aquell moment. I si és veritat que ho recordo amb molt d'orgull i amb molt sentiment de servei públic, no? I fer aquesta feina, no?, de portar-lo a un pla molt local, no? De això que ara estan dient a una roda de premsa o que surt publicat al BOE, què implica per un comerç de Sant Cugat? Què implica per un ciutadà de Sant Cugat? Què implica per l'administració de Sant Cugat?
Ens vam posar a prova i crec que ens en vam sortir, i encara, avui dia, encara hi som. Des de Cugat Mèdia, des de Ràdio Sant Cugat. Ana González, moltíssimes gràcies.
A tu.
L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i de La Xarxa.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Les llibreries de Sant Cugat proposen la lectura de 12 llibres escrits per dones. Roger Grífols, La Salvatge Llibres.
Des de La Salvatge Llibres us volem fer tres propostes d'autores. La primera que hem escollit és a La recerca del Lotus, publicada per Les Altres. És un llibre de no ficció literària de Charmian Cliff, que va ser una periodista i escriptora australiana, que en un moment donat, després de la Segona Guerra Mundial, decideix comprar-se una petita casa a una petita illa grega. És un retrat exquisit d'una època i un espai molt concret, de la manera de viure mediterrània que ella, que aquesta gent desconeixia, i també hi apareixen figures tan capdals per la cultura del segle XX com va ser posteriorment arxiconegut Leonard Cohen, poeta i compositor. Bé, en segon lloc, ens agradaria proposar-vos El meu joc astronòmic, de M.F.K. Fisher, de l'altra editorial. Torna a ser no ficció literària, però en aquest cas tot gira al voltant de la gastronomia. Fisher era una nord-americana que va viatjar amb el seu marit per Europa per qüestions laborals durant els convulsos anys 30, i allà va descobrir el seu plaer pel que seria la taula, la gastronomia. Està molt bé perquè conjumina molt bé el que seria els convulsos anys 30 a Europa amb experiències vitals i el que seria la teca, el menjar i el beure. O sigui que és un llibre per acabar amb la panxa ben contenta. I per últim, aquest sí que és una veu més jove, és el Premi Estrega d'Itàlia del 2022, de Verónica Raimo i publicada per el 1984, que és un llibre molt fresc, molt satíric, que retrata també el que és la típica família italiana que tan bé definia, per exemple, les pel·lícules de Fellini. És un llibre per deixar-te un bon sabor de boca.
12 llibres d'escriptores per a tots els gustos i edats que no et pots perdre. Les llibreries de Sant Cugat i Cugat Mèdia proposen la lectura de 12 llibres escrits per dones.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
I'm not gonna get down.
música a Ràdio Sant Cugat. Música en català a Ràdio Sant Cugat.
3.